Tornat a Alejandra i crec que aquestes notícies bones són les que mos alegren que s'estan fent les feines bé. És importantíssim que les residències, que cada pit veu les notícies, que són focos d'infecció o de, que hi pot haver més malalts, més afectats, incluint també el personal sanitari. Veure que aquí, que tenim dues residències, la de Pollença, que de moment no han tingut cap tipus de notícia negativa, que tot s'està fent molt bé, s'han complint protocols, separant tots els residents en diversos grups, aïllats, en fi, que tot estigui en una molt millor manera perquè funcioni, i després en el port de Pollença, que sí que hi havia hagut dos casos i que, per sort, aquests dos casos s'han recuperat, i crec que també és una notícia important. Per tant, del que puguin ser us afectat d'aquí, hi ha hagut uns altres que s'estan fent no derivats directament, però de lo que hi pogués a Pollença, crec que estem en una situació, crec que molt bona, i que estem evitant aquesta, sobretot o contribuint que aquesta corba famosa pot ser plana, que hi hagi un mínim de contagiats dia darrere dia i que tot funcioni. Per tant, avui, o dijous, sabran que vau 15 dies de, que vam parlar dimecres, del confinament exhaustiu que hi havia hagut. Ha passat ara des de dimecres, ara, o des de dijous, un pollet d'impàs perquè hi ha hagut molt de dies festius, però sí que divendres ja començaven a fer feina les activitats no essencials, i durant aquest dia pot s'ha regulat, i avui sí que han començat les activitats no essencials a fer feina en ple rendiment. Per tant, no només des de l'administració, que avui tot el personal de l'Ajuntament en feia feina, tothom ha hagut de tornar una altra vegada en el seu lloc de treball i han d'anar distribuint totes les tasques, però no només aquestes, sinó altres sectors, com deia, que no eren no essencials, havíem de tenir ja totes les feines un poc previstes, i el que feim ara doncs, és informar en aquests sectors, bàsicament d'un sector de la construcció, de les noves mesures que han sortit, com s'han d'aplicar i quina feina s'ha de fer, i tant des de la policia com des dels serveis d'inspeccions d'obres, doncs anar vigilant un poquet tot aquest funcionament.
I en línia en general, quines són aquestes noves mesures? Llegim a la premsa que tothom que avui torni a la feina ha d'anar amb mascareta.
Bueno, aquí la gent ha d'anar... nosaltres el que hem fet ha estat des de l'Ajuntament, juntament amb la Guàrdia Civil i la Policia, repartint-les a lo que eren un transport públic. De bon matí han anat a
la parada d'un moll
de Pollença, repartir aquestes mascaretes perquè sí que ho... a dins dels autobusos, doncs és un lloc on hi ha una acumulació de gent. Per tant, era la primera passa que havíem de fer. La gent que va fer feina doncs ha de continuar complint les mesures de seguretat. No vol dir que s'aixequi, que se modifiqui i passem a l'estat inicial d'alarma, no s'hagin de complir les normes, sinó totalment el contrari. Jo crec que el que ens implica ara és les de complir molt més estrictes després de que hem estat 15 dies, com he dit abans, d'una situació d'impàs on hi havia un confinament total. No? Per tant, ara jo crec que el que hem de fer és complir, i de manera molt estricta complir aquestes normes. Per lo que fa a les mesures de la construcció, doncs, l'Estat va treure un ordre ministerial, en aquest cas, se suspenien diverses activitats relacionades amb obres i intervenció amb edificis existents, no? Sobretot era per un tema d'un aclariment que ara explicaré. Ho dic per la gent que són molt escolta, no pica perdés, o usuaris que tenien una llicència demanada. El que, arrel d'aquest ordre ministerial, què passa? Que el que ens diu és que a un edifici existent on hi viu gent, estaven permeses les obres de construcció. Un edifici plurifamiliar o unifamiliar, no? Per tant, en aquest ordre queden, en matèria d'obres i intervenció d'edificis, se suspenen tota classe d'obres que suponin una intervenció amb edificis existent en els que l'immoble hi hagi persones no relacionades amb l'activitat de les pròpies obres. Per exemple, no? I que, segons la seva ubicació, dificultin la circulació, o que coincideix que la circulació dels operaris en lo personal que hi hagi de dins. Incluïdes també les zones comuns, no? Perquè, clar, tot un edifici de plurifamiliars té unes zones comunitàries. Per tant, només està les obres que puguin ser, estan permeses, les que siguin reparacions urgents d'instal·lacions o avaries, no? Uh-huh. O tasques de vigilància i control. Això què vol dir? Pues que dins un edifici plurifamiliar, un que fa una reforma d'un pis no la pot fer. Que poden fer unes actuacions a una façana? Sí, si no hi ha cap tipus de contacte des de l'OTES, perquè també te diu, exceptuant aquesta subvenció, les obres referides a l'apartat anterior, que per circumstàncies de sectorització a l'immoble no se produeix interferència entre les persones no relacionades i l'activitat a l'obra. Vol dir, si tu regles una façana o una teulada, pues, si realment no entres de dins, o tens dues entrades, una que només és per entrar el personal de l'obra i l'altre del gent que viu. Això és molt difícil d'un unifamiliar, tothom entra per allà mateix. I a les plurifamiliars també pràcticament no s'adonen aquesta casuística. Ara, si a un se li romp una avaria d'aigua, de llum, li han de donar un electrodomèstic perquè s'ha espanyat, això sí que se pot anar a muntar.
Per avaries urgències.
Per avaries urgències. Tasques de vigilància i control, pues els operaris nostres han d'anar a fer les lectures de comptadors, a les bateries de comptadors, però no vol dir que s'hagin de fer obres. Si hi ha una rompuda d'una fulla d'aigua, pues, lògicament hem serà de poder anar a fer una fulla d'aigua, com he dit. Però el que són obres en si, no, a no ser que tingui molt clar que no hi ha una interferència. Per tant, si els mateixos operaris passen per l'escala, encara hi vagin un pis que està buit, passin per l'escala
comunitària,
no se pot fer. Ara, si han de fer unes reparacions a la façana perquè ha tingut un bocí, per lo que sigui i tal, i no hi ha aquest tipus d'interferència, s'ha de mirar ben bé que no hi existeixi aquesta interferència. Perquè fan feina davant d'un balcó i la gent està en un balcó, lògicament no, però per reparació d'urgència entenem que perfectament se poden fer. I si és un edifici plurifamiliar que no hi viu ningú, pot sí que se podrien fer obres. Uh-huh. I un edifici unifamiliar que no hi viu ningú, a més de les obres noves, no? En aquest cas sí que se poden fer. Per tant, això ja va venir recollit amb un ordre ministerial i ja mos queda clar que és d'aplicació des de diumenge, que va sortir publicada, i a part, recordar les mesures que lo que fan la construcció, que les jornades han de ser contínues i en torns, o sigui, que la gent faci una jornada seguida, mantenir la distància de seguretat i posar d'ús equip de protecció, les mascaretes, guants, etc. Estar un mínim temps possible d'ús operaris en un carrer, si surten a fumar un cigarro o de fora i tal, que els vehicles han de dur una persona per filera, o sigui, si són vehicles de davant i darrere, doncs dues, si són de tres files, tres persones, i si són individuals, un. Els vehicles de transport de material, dues persones com a màxim. I després han de tenir un registre de les persones que van a l'obra i les tasques de prevenció d'informar de les tasques de prevenció del contagi de la mateixa empresa, no per treballadors, l'increment de neteja, les instal·lacions, i després aquí també te diu que el treballador s'hauria de prendre la temperatura diàriament davant d'anar a la feina. Bueno, en principi és això les recomanacions que hi ha. Per tant, a dia d'avui han començat les tasques de servei no essencial, les d'essencial continuaven, en aquest cas, en servei mínims, per exemple, la recollida de basura, l'aigua estava en un servei mínims, que era el que te deia la normativa anterior, com si fos un diumenge, ara ja fa feina a tothom.
I l'Ajuntament, quan ho deies en un principi, vau fer tota aquesta reestructuració, hores d'ara ja tothom ha tornat a la feina, etcètera, dels que feien teletreball ja des del primer
sí,
moment.
Sí, són molt pocs, i després la resta de gent, el que estem reorganitzant. Ara estem també reorganitzant un poquet serveis socials, com vaig dir abans, estem en el procés de selecció de dues serveis d'assistents socials, i després han reordenat personal propi de l'administració general, gent que estàs a l'OAC, que també vagin a donar aquest suport a serveis socials, que és allà on farà un poc més de falta. I també reorganitzant les tasques pròpies.
Molt bé. Has parlat abans de fens, mos havies d'explicar un canvi de recollida de voluminosos.
Bueno, arrel de que aquesta setmana han tornat a obrir Màquin Solar, Màquin Solar, allà, és allà on se duen tots els voluminosos, a part dels residus de construcció, escombros, etc. No? Però Màquin Solar és allà on se duen tots els voluminosos. Per tant, clar, nosaltres obligatòriament hem de tenir la deixalleria tancada, sobretot perquè la gent no pot anar a la deixalleria tampoc, no? Perquè les empreses no hi poden anar d'entrada i els particulars han d'estar a casa seva. La deixalleria se tanca perquè hi ha unes instruccions que així mos ho marquen, però nosaltres aturam la recollida porta a porta degut a que no se podria fer perquè no podríem anar acumulant-ho trastos i no sabrem on els havien de dur. A partir d'avui s'ha tornat a obrir Màquin Solar, per tant nosaltres tornem a establir, almenys per aquestes dues setmanes, un servei de recollida de voluminosos dins sòl urbà, allà on hi hagi casa, carrer i número, no? Com s'ha fet fins ara. Però s'ha de fer tot via petició telefònica. La gent ha de telefonar a EMSER...
971-53-45-73.
Sí, en el telèfon que ara en Joan ha dit, i ho tornem a repetir, ha de telefonar a EMSER i apunta't-se. Explicar quin tipus de voluminosos té i li diran quin dia hi passen i comencem a organitzar, perquè també és vera que entenem que no venti deixalleria molta gent estant a casa seva, com és lògic, pues se dedica a fer dissabte. I hi ha molta gent que ens demana que té trastos per tirar, per dur la deixalleria, per donar-li passaport i aquesta gent almenys li podien donar aquest servei. Per tant, amb petició prèvia, que cridin a EMSER, que expliquin clarament el que tenen, el que no tenen, el que han de tirar, i els diran quin dia passaran, i aquest dia trauran les coses en el carrer, ho sectoritzarem i començarem, si no vaig errat, a partir de divendres.
I de recordar el telèfon, el 971-53-45-73.
I la setmana que ve intensificarem un poc a fi de que podien donar un poc d'aquest respir a el que són les cases, ja dit, dins sòl urbà.
Aquesta setmana desinfectau?
Bueno, vam desinfectar divendres i aquesta setmana està un poc pendent de la meteorologia i supos que aquestes zones de desinfecció, si ara no plou, pues veurem i entre dijous i divendres practicarem una altra desinfecció generalitzada. No? La idea és poder-ho fer ja una altra vegada més per tot. No?
L'associació, la comissió de cofreries, se va sumar a la crida que havia fet Càritas a les parròquies de Pollença i han aportat aliments i productes d'higiene pels més necessitats també aquests dies.
Sí. Hi ha moltes que aquí m'ho fem ressò de donacions altruistes, en aquest cas aquesta de la comissió de cofredies, que a nivell en Càritas, nosaltres ara estem establert també, mirarem a veure com podem conveniar entre les religioses i Càritas la manera que els hi podien donar aquest suport, perquè també és veritat que s'ha de controlar molt, en aquest cas, repartir un menjar per necessitat, perquè el que no se poden són duplicar serveis i duplicar per un mateix necessitat que li donin dues vegades el mateix sense aquest tipus de control. Per tant, han d'establir una mica de protocol, a veure com ho podem fer amb aquestes entitats. És veritat que aquests dies hi ha molta col·laboració altruista, en el sentit de que se dona material, també molta part de menjar, en fi, col·laboració de tot tipus. Ara, per exemple, avui mateix, la caixa de Pollença ha donat a la residència una tablet perquè els residents puguin fer videollamades, videocridades a els seus familiars. Després, aquesta setmana, també varen cridar un grup de cornetes, la tropa de tambors i cornetes del soldat, que volen fer donar una donació d'aliments a servei social, de fruita, verdura, llet i productes de llarga duració. En fi, mascaretes. Hi ha gent que està donant, com heu dit, l'associació de cofreries, que un any no poden fer pues, una despesa per les cofreries en aquesta... a la gent necessitada. Molta gent que està col·laborant amb el municipi de manera que augment necessitats puguin tirar endavant el seu dia a dia les seves tasques. I nosaltres, pues, avui m'ho demanaven i ho volia explicar un poquet, aquesta setmana tindrem un ple extraordinari per aprovar el pressupost.
Divendres,
si tot va bé, divendres de matí a les 9, tindrem un ple, després aprofitarem també, si en deixarà una miqueta els portaveus, per posar-nos un pollet al dia de lo que mos preveu futur, perquè ara tenim aquesta setmana i la que ve de confinament, fins al diumenge, i abans ja sabrem què passa, si hi ha 15 dies més, d'estat d'alarma,
o... Com ha passat a França, ja confirma.
Com ha passat a França, i clar, ara ja mos surten moltes dubtes què passarà de cara a l'estiu. L'escola, a veure què passarà, perquè s'ha perdut part d'un trimestre i la totalitat pareix d'un darrer trimestre, per tant, no se sap si se continuaran les classes dins el juliol, que seria, del meu pare, la lògica és que, com a mínim, durant una sèrie d'hores, si se pot aixecar el confinament, pues, se puguin continuar les classes, almenys un de matins, durant les tres primeres setmanes o tot el mes de juliol. No sabrem si hi haurà festes, no sabrem si hi haurà exposicions, ara ven d'un museu que hem de muntar la darrera exposició que hi havia, ja no planificant l'exposició d'estiu que teníem, no podem contactar res del festival, les festes de la patrona, dir, hi ha unes circumstàncies que el que som responsables públics ens implica a començar a actuar i després ens preocupa molt l'activitat econòmica, o sigui, bàsicament turisme, cafeteries, bars, restaurants, hotels, plages, comerços, tot això és molt complicat. Clar, a nosaltres ens agradaria ja posar la maquinària en marxa per poder donar un suport des de l'Ajuntament perquè ens deixessin aquests dobbers que tenim estalviats puguin anar no només a les ajudes socials que ara ens permeten, que es pot, sinó a altres temes de bonificacions. Quin és el problema? No nostre, de tot l'estat espanyol, que realment el control de l'estat d'alarma i el propi control legislatiu corresponen al govern central. Per tant, clar, nosaltres podem suspendre, ho vaig explicar, les quotes dels serveis que no s'aprestin. Esports, escoleta, escola de música, tot això, no sé què reia perquè no hi ha servei, no hi ha cap problema. El problema és com podem incidir l'Ajuntament d'una manera legal en què les famílies que tenen necessitats puguin tenir una sèrie de bonificacions o d'ajudes en matèria de tributs. I aquí és un poquet on demanem l'ajuda de l'Estat a través de la Federació de Municipis, ho hem fet, a través de les peticions que hem fet des dels ajuntaments en el govern i en el Consell, per tal que puguem actuar el més aviat possible d'una manera, com dit lleial, amb aquestes actuacions. Per tant, el que ara volem és que se comenci a posar en marxa la maquinària de l'Estat perquè legisli a favor dels ajuntaments per tal que puguem gestar el remanent de tesoreria, no només en serveis socials, com se permet ara únic i exclusivament amb aportacions per menjar i característiques d'aquestes, sinó per, en matèria de modificacions de llei de gent dels locals, en matèria tributària, en matèria impositiva, i després que podem tornar a activar les obres. O sigui, jo crec que en aquest moment la construcció, vist com se presenta l'hostaleria, serà l'únic sector important que se pugui, a part del sector primari, que és un sector essencial, lògicament, i de què ha de ballar, i després en parlarem, li hem de donar més importància, se pugui fer aquesta recuperació econòmica. Jo avui em parlava amb l'ordre del Departament d'Urbanisme, i ahir, que avui tornàvem a començar tot, que m'agradaria que ara, en aquest temps, doncs, podem anar accelerant un poquet tasques que estaven un poquet aturades a nivell de llicències d'obres, i crec que la responsabilitat nostra, de tots els empleats de l'àrea d'urbanisme, és que puguin tenir les autoritzacions que han demanades perquè s'activi tota la construcció, la gent que pugui, no? La gent que en aquests moments tingui capacitat econòmica per reactivar-ho, perquè serà una primera roda que tindrem, no? Sempre, com dic, el de les mesures de seguretat, igual com ara està activat. Pues això jo crec que és un poquet el que haurem de fer, perquè, clar, el sector turístic està complicadíssim perquè han de venir els turistes. En canvi, el sector de la construcció el tenim allí. El sector de comerç, ojalà tot d'on se pugui posar en marxa, però se ralentirà el consum, perquè, lògicament, la gent, quan menys d'on més té, més estalvia, menys gasta. Per tant, crec que és una de les coses a destacar. I l'altra, que el que deia abans, és el sector primari. Jo crec que un producte de proximitat, de quilòmetre zero, crec que s'ha d'avaluar, i crec que no s'ha de treure, no s'ha de creure. Jo l'altre dia ho feia amb companys meus, sobretot d'un sector d'agricultura, que jo hi tinc, continuo tenint moltíssim de contacte, fèiem una reflexió, i és que, clar, no hi ha, però és que no hi ha demanda d'un sector primari, de fruita, verdura, carn, etc. Però peix, tot el que pugui ser fresc de primera necessitat, perquè des d'una taronja, un me, un sipi, un gelamà, el que passa que hi ha la sensació, i no la sensació, jo crec que això si se mirés en preus, en xifres absolutes, havent-hi més oferta, no hi ha una baixada de preus. O sigui, hi ha molt de consum de primera necessitat d'arròs, llegums, farines, oli, sucre, tot això, però no hi ha aquesta... aquesta baixada de preus que sí que és en un productor. O sigui, si miram l'estadística dels preus de les porcelles o d'humans o del bou o del porc, veurem que estan baixant de preu moltíssim. Però si tu te'n vas a comprar el peix, el peix que passa per la llonja, però si tu te'n vas a comprar el peix fresc, o te'n vas a comprar la carn, o te'n vas a comprar segons quin tipus de verdures o fruites, veuràs que els preus no l'han oscil·lat. En canvi, el que rep, que és el que produeix, i que ha de continuar produint, i ha de tenir un preus que siguin estables perquè puguin arribar, a part que se li puguin donar ajudes públiques, és un sector primari. Per tant, aquesta diferència crec que objectivament no és. I a lo millor ara un se voldria menjar un entrecot, i no el se menja no perquè no el pugui comprar, perquè val exactament el mateix, i un home no se menjarà un entrecot tot sol, en comprarà un parell per fer un dinar de família que ara no pot fer, no? I jo crec que és un pollet això, també hem de ser conscients de que el sector primari ha de continuar produint perquè hem de continuar tenint els aliments en un mercat, i a partir d'aquí crec que li hem de donar aquest suport, però no s'ha de veure afectat en què un marge de l'intermediari o de diversos intermediaris hagi de ser no igual, sinó que aquest seria més gros. Ja és una reflexió que sempre faig, perquè jo som un defensor del sector primari, i a part de que és la meva passió i la meva professió, i crec que és un sector que s'ha de veure més reforçat a dia d'avui, tenint clar que aquesta situació de confinament implica que els aliments són de primera necessitat i el primer que hem de tenir damunt la taula. Després també estem, aquest dia estendrem la resposta, a veure si ho hem fet un plantejament des de la FELIP, en un servei jurídic de la conselleria, el tema dels horts. O sigui, si nosaltres tenim clar que se poden vendre planter, no? El planter per fer les tomatilleres, per fer el prevés, per fer les aubergineres, per fer els gravacins, per fer tota l'hortalissa que feim. Però no tenim clar que que se pugui anar a l'hort per fer un hort d'autoconsum, no? Cosa que tothom feia ja seva, doncs comprava tota l'hortalissa i la sembrava i tindries el mes de juny o de juliol, ja tenien domàtiques i tenien preves i tenien de tot. Crec que s'hauria de defensar la possibilitat de poder fer aquests horts d'autoconsum d'una manera clara, vull un senyor mudar aquí no pac, diu, home, jo tenc aix sembrats i no hi puc anar, pues, jo entenc que sí, que si tens aix i tens cebes i tal, pues has de poder cuidar, pots cuidar els animals, però insistim que un mateix govern mos doni una instrucció, com me n'adona moltes, des de la Conselleria d'Agricultura, de que se pugui anar a uns horts d'autoconsum, perquè nosaltres ho hem de regular també a la policia per fer el control i la Guàrdia Civil. Després també avui se posaven en marxa i també ja hem parlat en ports i en ports de l'Estat ja s'havia anticipat i en ports de les Illes Balears les empreses nàutiques. Per tant, no se pot sortir a pescar, no podem treure la barca a passejar-la, però sí que se podrà fer és que les empreses nàutiques puguin treure les barques per dur-les en una varadera o una nave, allà on sigui, per poder-les reparar. No? Això també és important, crec que és important dir-ho que aquesta tasca se pugui fer. I no podrem sortir, però sí que ara ja fa la barca en un lloc de marre i dur-la a la sortida i d'allà dur-la que les empreses aquestes les se'n puguin dur a la les se'n puguin dur en un taller per fer-li la reparació. Nosaltres ara demà tenim una junta a l'hotel de seguretat per començar a establir aquests criteris per aquests 10 dies que faltaran de moment de confinament i veurem un pollet lo que passa.
Molt bé, ara tots aquí parlarem amb en Pep Perelló, oficial de policia, especialment de com està la situació de denuncis i aquest cas que va succeir diumenge de Pasqua.
Això va ser realment, jo hi vaig anar, perquè hi vaig anar tot d'una, i va anar en Andrés i me va cridar tot d'una que havia arribat la policia municipal, era de dia, encara van tenir temps de muntar un poquet de dispositiu fins que vam arribar un bomber, juntament amb la Guàrdia Civil i Protecció Civil, i una imprudència total d'una persona que és reincident, que ja havia tingut, crec que eren tres denúncies de la policia local, més una de la Guàrdia Civil. Lògicament, a aquesta persona li caurà les sancions corresponents en tot el pes de la llei que correspon. I una persona del Port de Pollença, que se'n va anar, no sé si amb un ca o sense ca, no me'n record, però...
Parlen d'un ca.
Sí, però bueno, la qüestió d'un ca és irrelevant, el problema és que se n'anàs del Port de Pollença, pujàs a Silla i anàs a fer la cresta del cavall Bernat, i a més va incorrir en una exageració total, perquè el veritat hi havia llegut i que el van haver de rescatar, però... Em deia que tenia... Clar, va, en vez de donar tranquil·litat de que estava bé, que necessitava l'ajuda, però que estava bé, doncs que tenia les dues cames rompudes, que havien d'anar a usar avions i tal, però bueno, és una coneguda de la policia local i la Guàrdia Civil en matèria d'alteració d'ordre públic, amb altres qüestions.
Serà de fer càrrec de les despeses que ha suposat tot aquest desplegament?
No ho sé, jo crec que hauria de ser així, que quan hi ha una actuació d'aquestes per una imprudència aquí, crec que les despeses de desplaçament de bombers, rescat i tot això se n'hauria de fer càrrec perquè és una imprudència, no és un acte fortuït, no és que tu te'n vagis a caminar d'excursió i justament pots caure, no, és que aquí no podries fer això realment, i realment crec que igual que si hi vas i te pegui un infart i tens un certificat mèdic i te digués que no pots fer 10 passes seguides ni cap esforç, doncs és una imprudència, no? I això és el mateix. O si te'n vas a la mà sense salvavides i no saps nedar. No deixa de ser una imprudència, però això era una imprudència, a més, reiterada i que crec que de cap a la ciutadania indignant.
Indignant. Així és, i de bé, també ho t'esperam dijous, que divendres hi ha ple, i si tot va bé puguis passar per aquí pels micròfons de la ràdio aquest dijous, passat demà.
Vinga, passat demà o divendres, veurem si ho fem a dijous o divendres, i també ja divendres, com he dit, tenim plenari, i si podem ja aprovarem un pressupost inicialment per tal que puguin ser efectius el més aviat possible.
Molt bé, idò, dijous o divendres te tindrem aquí i bé, fem una pausa molt breu, tenim 9 minuts per parlar amb en Pep Perelló, l'oficial de policia.